El Teatre Victòria de Barcelona va ser la setmana passada l'escenari del Theatreland, l'espectacle del Festival Bienal de Dansa de l'Escola Coco Comín. Un espectacular muntatge escrit i dirigit per la directora i coreògrafa Coco Comín, que va reunir un total de 800 intèrprets, ho dèiem a l'inici. Això és una barbaritat de gent. I va ser un clar homenatge als musicals que estan en cartellera a l'emblemàtic West End de Londres. Per parlar d'aquest muntatge i també de la seva trajectòria, ens ve molt de gust als escenaris i també a l'escola, és un plaer saludar aquesta hora a la gran Coco Comín, que està amb nosaltres aquí al Fabricació Pròpia aquest dilluns. Què tal, Coco, com estàs?
Molt orgullosa, molt contenta, gens cansada, perquè jo no m'acostumo a cansar. El meu equip sí, per això. Però jo no, i ja pensant en el proper.
Ja, o sigui, ja la ment està, no, Coco, ja pensant en l'espectacle de l'any vinent. Com van anar aquestes representacions, no? Perquè, si no m'equivoco, van ser dimecres i dijous de la setmana passada.
Sí, vam fer dos funcions per dia, tarda-nit, dobletes, també, perquè volem posar els nostres alumnes en una situació límit. Allò de que els passarà quan estiguin professionalitzats i hagin de fer tantes funcions setmanals. El canviar-se, el tornar a posar les coses a lloc, el de penes, menjar un entrepà per seguir...
El ritme, no? El ritme del ball, sí. No, Coco?
Sí, l'eufòria que aporta el no baixar durant 8 hores, l'energia, no? I sempre públic nou, aplaudiments. Els aplaudiments fan molt, fan miracles. Cada vegada que acabes una cosa i t'aplaudeixen, bueno, jo no passa cap altre ofici del món.
Aplaudir, no? O sigui, per vosaltres, pels artistes, no, Coco? Què significa, no?, un aplaudiment, no? Quina és l'energia que us transmet un aplaudiment?
Bueno, se t'infla el pit d'entrada i llavors la respiració queda col·lapsada i t'aplaudeixen per algo que tu saps que has fet bé. No regalen els aplaudiments. El públic és molt clar. Si no li ha agradat molt, són molt tebis. Si li ha agradat, són molt eufòrics. I això enlaira l'esperit. Quan surten del teatre els alumnes, jo dic que han pujat un graó més del que eren el dia abans. És alguna cosa que passa sempre en les arts escèniques.
No? És meravellós poder-ho viure, està claríssim. De fet, nosaltres parlem d'aquest espectacle bianual que tanca una trilogia i que s'ha convertit en tot un esdeveniment per l'escena cultural de Barcelona. Suposo que pels alumnes, clar, això deu ser, no, Coco, una experiència que tu deies ara també, dura, amb ritme, però també magnífica, no? I que s'ha de viure, no?
La paraula que més han utilitzat els alumnes quan ens vam acomiadar després de la quarta funció va ser felicitat. Quina felicitat hem sentit. Gràcies per fer-nos tan feliç. Gràcies per donar-nos aquesta oportunitat que ens ha fet ser tan feliços a nosaltres. Sempre feliç, feliç, feliç. Clar, és el millor de les floretes. Perquè potser l'objectiu és presentar un bon espectacle, però a més me n'he donat compte de que el que faig és aportar una sèrie de vivències que tota la vida les porten a dins. Acabis dedicant-te al que et acabis dedicant, però sempre això queda, la disfressa en l'armari, que guarden, la fotografia, tot això. Van passant els anys i encara viuen d'aquest record.
Deixa'm dir que un musical, que és un homenatge als musicals, ara ho dèiem a l'entrada, no?, de l'West End de Londres, dels que són avui en cartellera. A tu, tens el cap, amb quin et quedaries? I ara mateix tens el cap o... Els musicals que fan ara mateix a Londres o no, Coco?
Sí, perquè jo he estudiat la cartellera i vaig voler basar aquestes funcions que hem fet en el que s'està fent
actual.
Perquè de musicals n'hi ha moltíssims.
Que no te'ls acabes.
No, ja en van produint. Alguns només durant 2 mesos i s'acaben, són bons, però no han tingut èxit. Alguns són flops, que diem, que després de molta inversió doncs no han quallat. Però cal saber que han existit. I m'he basat en aquests musicals. I el que més m'ha agradat és que n'hi ha molts de clàssics que s'han tornat a reposar. The King and I, El rei i jo. Aquell mític actor de Yul Brynner que s'enamorava d'una institutriu anglesa. Això es torna a fer. Crazy for You, de Gershwin, es torna a fer. Kiss Me Kate, de Cole Porter, es torna a fer actualment. I llavors els alumnes aprenen que no només existeix Moulin Rouge, o Chicago, que és l'únic que han viscut a la seva generació, sent que hi ha altres que eren molt millors i que han donat les pautes per al que ara s'està fent.
Perquè creus que tenen els clàssics que sempre tornen, no? Que tenen aquest punt, no?, que deies tu, no, Coco?
Tenien uns compositors fora de sèrie, aquests tres que acabo d'anomenar, no? I també hem fet Fantasma de la Òpera, d'Andrew Lloyd Webber, que no Weber, Weber, cognom alemany, I compositors que ara costa de trobar, perquè es dediquen molt al hip-hop. I el musical americà està basat en el jazz. Jazz. I el jazz s'està perdent. Tot això que ens agrada tant, fins i tot el West Side Story, és música popular americana que té un alt ingredient de jazz. I ara sonen diferent, es canten diferent, moltes cançons són amelòdiques, amelòdiques. Normalment no tenen uns finals clars. S'està canviant la forma de fer música, per tant, la forma de fer musicals. I aquests musicals clàssics per això segueixen agradant tant, no?
A tu t'agraden els musicals que es fan ara?
Alguns sí, molts, molt, molt, molt. No tots. A mi les històries m'importen. I quan ens comencen a dedicar uns rotllaços impressionants, doncs jo ja desconnecto. Per mi, per exemple, Wicked no m'ha agradat mai, perquè la història aquella no m'interessa, no m'interessa per res. Els meus alumnes s'esperen quan dic això, perquè a ells els agrada, doncs a mi no. Ja està, s'ha de respectar les opinions individuals. Per exemple, Hamilton, pues, tampoc m'agrada tant. A mi la història de la creació dels Estats Units doncs, em toca molt de lluny, clar. Tampoc. M'agraden les històries humanes, no? Les que parlen de les persones.
Tornem, deixa'm... Continuem parlant amb Coco Comín també per part de tota la seva trajectòria sobre els escenaris, però sobre l'escenari del Victòria la setmana passada hi van actuar, com dèiem, 800 intèrprets amb edats que van des dels 4 als 69 anys. Són tots, de fet, alumnes de la teva escola, com a directora. Com ha estat? No? Perquè això ho dèiem a l'entrada. Però com és gestionar tanta gent, no? Treballar, entenc, amb un equip, no, Coco, que tan divers i en tants aspectes? Vull dir, això com es fa?
Doncs primer amb experiència. S'ha de dir que l'escola... Jo porto 53 anys dirigint aquesta escola. Clar que ja soc com Matusalén. Alguns em diuen, és que estàs fent un tap generacional. Jo dic, bueno, doncs us espereu, no? Els que em veniu trepitjant els talons, us espereu, perquè jo encara tinc corda. Primer això. Després, encara que no ho sembli, és una empresa familiar. Treballem molt colze a colze, jo i el meu marit, en Joan Ortínez, que ell és l'encarregat de tot l'apartat musical. Tria unes músiques extraordinàries, troba versions, si no les editem... I comença tot així, i després ho fem extensiu al resta de l'equip, que són molts, són 60 persones més treballant a l'escola. Una cosa que m'agrada molt és donar feina a la gent. Jo potser per això no em jubilo, perquè penso, i què faran? No? Doncs em sento responsable, continuo. I després, per fer un espectacle d'aquest estil, es necessiten moltes empreses subministradores. I sobretot un teatre amb tot el seu equip, escenògrafs, tot el que us pugueu imaginar, allí està. Som un total de 120 persones de l'equip, molt triat, molt bo.
Detalladament, no? De les persones que estan allà. Quin és l'ambient? Perquè abans per l'antena ho parlava una mica, eh? L'ambient que es viu abans i després de l'obra.
Abans de l'obra, quan pregunto, esteu nerviosos? Sempre em diuen, no, nerviosos no, estem il·lusionats. No? Després de quan érem petits, el dia de Reis, que ens recordaven aquella il·lusió i aquella por de que ens entressin a casa, és el mateix, però amb l'espectacle. I quan acaben, doncs ploren molt, moltes llàgrimes. I jo dic, per què ploreu tant? Si això no serà pas l'últim, ens tornarem a trobar l'any que ve. Satisfacció. És una cosa que no hi ha paraules per descriure-ho, però sí que et sents com si el teu volum hagués crescut dos o tres vegades més. És una inflada, com si fossis un globo, però de satisfacció.
I és com fer ballar l'ànima?
Exacte, sí. L'ànima puja molts graons. I de cop i volta diem que estem vivint una altra dimensió. Que veus tot el públic, tota la gent a baix, el carrer, els cotxes, la policia, l'ambulància, i tu estàs flotant per damunt d'allò. Algo similar que diuen que se sent quan un deixa aquest cos, no?, per volar cap a una altra banda. Diuen que se sent el mateix.
Ara, com dèiem, clar, tu ets directora de l'escola Coco Comín, fundada el 1971.
Sí.
Com han estat aquests més de, ara t'ho deia, 53 anys, Coco, de trajectòria? Jo ara et preguntava abans d'entrar, què fa que aquestes noves generacions, i és la primera pregunta, de debò, m'ha vingut al cap, però com ballen tan bé? I tu tens la resposta claríssima, la podem compartir, no?
Sí, i tant. Bueno, ells aprenen molt a ballar avui en dia a través de les xarxes socials, de l'internet, del TikTok i de totes aquestes coses que m'horroritzen, però la veritat és que a base d'imitar els seus ídols, doncs acaben venint sabent bellugar el cos, que abans era impensable. Mm.
Heu hagut de canviar la metodologia, Coco, una mica, de la manera d'ensenyar, no? Arran d'aquestes noves generacions que pugen, no sé si m'ho permets, però tenir les coses molt clares, no?
Bé, ells tenen el moviment molt clar, però no la tècnica. Llavors, no, els obliguem. Ara et poses a la barra, ara estires un peu, ara intentes aixecar la cama a 90 graus, ara intentes millorar-ho, tornem enrere. Vosaltres sabeu tot això molt bé, o sigui, bellugueu molt bé, però no sabeu com ho feu, o sigui, tornem als orígens. Llavors, no, sí, la classe, ho admeten, eh? Començar les classes tècniques una altra vegada, els estiraments, el trobar l'eix, el centre de gravetat, el posar l'ombligo contra la columna...
Ui!
El... Sí, sí, això sempre...
És complicadíssim, eh?
apretar un adductor contra l'altre, l'estirar sí. els malucs cap a dalt, estirar la base del crani, tot això ho els hi ensenyem. I aquell ball que normalment imiten i no saben com, tot allò es converteix en una altra, en una altra dimensió.
Què és el més complicat a l'hora de ballar, Coco? Què diries tu que és el més complicat?
El més complicat és aprendre a ballar amb velocitat i no perdre la netedat. Això és el que costa més, perquè amb lentitud tothom pot dominar, però quan allò es va accelerant, doncs has de seguir mantenint, i això és el que costa més. I sobretot ballar en desplaçaments, ballar desplaçat, perquè posar-se a lloc, per exemple, al TikTok, es posen davant una càmera, no mouen els peus,
clar.
Estan arrelats a terra, no? Però fes-ho desplaçant, vola per l'aula, salta en l'aire del terra un metre. Això és el que costa més.
Mira, fa anys a Madrid, i s'ha d'aquest cap de setmana a Madrid, Coco, la veritat és que passava, no sé si m'ho permets, a veure com ho veus tu, la mà per la cara a Barcelona pel que fa a grans espectacles musicals. Creus que de mica en mica Barcelona ha anat retallant-li distàncies?
No, Madrid està al capdavantera.
Continua, quan... eh?
Sí, però és normal, eh? El que va passar aquí a l'any 92, que tots vam començar a fer musicals anglosaxons, petites dosis, perquè no hi havia més productors que volguessin fer, però és normal que hagi passat a Madrid. Madrid és la capital. Hi ha molts teatres, hi ha molts llocs on exhibir. Aquí no en tenim, i cada vegada en tenim menys. Quan vols fer un musical, t'has de donar bufetades amb una altra companyia, a veure qui enganxa...
Qui es queda, no?
L'espai en aquella temporada. I això d'entrada. Després, els musicals es fan gràcies a que hi ha productors. Els senyors del maletín con dinero que volen apostar per el teatre, que encara em faig creus com algú encara ho vol fer, no? I on van? Doncs on hi ha més públic, és a Madrid, és la capital, perquè la influència és radial. Venen gent de tota Espanya cap a Madrid, però no ve gent de tota Espanya cap a Barcelona, amb la por de trobar-se una producció en català. Ui, això ja seria horrorós, no? Per una persona de Saragossa, per exemple. I això ha fet que, bueno, nosaltres tinguem un mercat més petitet, que ens abasteix a nosaltres, i ja n'hi ha prou, ja no necessitem fer-ne més.
Clar, perquè tu deies ara, el que implica fer un musical, implica molta gent, per tant, són espectacles molt cars, no, Coco?
Sí. Caríssims. Hi ha tanta gent davant a l'escenari com darrere. Si hi ha 40 persones davant de l'escenari, 30 de repartiment normal i uns quants protagonistes, darrere n'hi ha 80 sempre. Això és molt car. És molt car tot, se sua molt, la roba, els micròfons sí. que s'embossen, que s'han de canviar, que es trenquen, el director musical, el coreògraf, l'ajudant del coreògraf... Està ple de... És una armada completa d'especialistes, el que se'n necessiten. Més que el teatre de text. Per això és caríssim, per això necessiten molts diners, sense oblidar que s'han de pagar uns drets d'autor quan tu compres uns musicals. I són molts, molts milers d'euros.
Quin futur creus que té el musical? Ara mateix, no? Diries que són muntatges que tenen futur? Com ho veus tu?
Tenen futur a tot el món. El musical ha obert les portes a molts espectadors que mai haguessin anat al teatre. Mai. Però els hi promet entreteniment, Els hi promet que pot anar tota la família, els hi promet que surten contents, els hi promet una sèrie de coses que no promet altres obres, per molt bones que siguin, que poden ser denses, que poden fer-te reflexionar i anar-te angoixat a casa. Que el musical és... m'ho vaig a passar bé, i si el musical està basat en una pel·lícula, com pot ser el Dirty Dancing o coses d'aquestes, bueno, la gent que mai hagués anat al teatre...
L'èxit assegurat,
assegurat.
Asseguradíssim.
Sí.
Escola, a l'escola Coco Comín, vosaltres formeu els alumnes en dansa, en teatre i cant. Què ha de tenir un bon artista musical? Perquè es busca, dona la sensació, aquest artista 360, si m'ho permets, Coco, o més aviat, no sé si es busquen més perfils molt específics en una tècnica, no? Com ho veus tu?
No tothom serveix per tot, eh? Però sí que ho estudien tot. Però sempre tindran una disciplina en la qual seran més brillants que en una altra. I amb això ja estan salvats. Si, per exemple, un té una bona veu, arribarà a triomfar molt per el fet que la veu el portarà a primers papers. I si, a més, pot ballar i pot interpretar mínimament, el triomf està assegurat. I si un és molt bon ballarí, encara que no sàpiga cantar o sigui capaç de fer un cor o dir alguna frase que li cau en un musical, doncs també triomfarà. Amb una de les tres grans branques del musical s'ha de ser un 10. I les altres pots trontollar, però sempre trobes el teu lloc amb un repartiment.
Quan entren a l'escola, tu ja veus qui triomfarà o no?
El primer minut, sí, ja. És que ho porten a la cara, ho porten als ulls, a la brillantor, a la col·locació, a la il·lusió. El primer minut. A vegades, només començar, dic, no farem res d'aquest, això ho dic moltes vegades.
Estem amb Coco Comín, avui al Fabricació Pròpia. Dius també que Billy Elliot va ser un musical que, Coco, va trencar molts tabús, perquè per primera vegada veiem a nens ballant sobre l'escenari. Dius que va ser la primera vegada que vas tenir la classe plena de nens.
Sí, bueno, vaig tenir la classe plena de nens, amb honor a la veritat, és perquè vam entrenar a tots els nens que havien de fer Billy Elliot.
El musical,
el
eh?
El musical, el Victoria.
O sigui, que va haver-hi com un augment, no?, de nens que volien ser Billy Elliot per participar,
bueno,
en el musical.
Em vaig encarregar de la formació dels, sí, nens que havien sortit del càsting. I llavors hi havia un grup de 17, 18, no, van anar baixant, perquè sí, els anàvem eliminant, 20, que tot eren nens. I era maco veure'l sortir d'una aula tot nens i tornar a entrar a la següent i destrossar-me el vestuari i totes aquestes coses que fan els nens, que eren dolentíssims, perquè eren molt petits. I ara són personetes de 14 a 15 anys encantadores, que encara els segueixo tenint. Una vegada acabat Billy Elliot, van seguir estudiant.
Sí, sí. Però ara suposo que, Coco, en el transcurs del temps, més de 53 anys, tu has vist aquest canvi. Cada vegada hi ha més nens que s'animen a ballar, eh? Ja no hi ha aquest tabú que hi havia abans.
Ui, no, tant de bo. No. A la branca amateur segueixen havent-hi molts pocs nens. Et diria que un o dos per una classe de 30.
Sí.
Aquesta seria la proporció. Sí que comencen a haver-hi més nois quan en els programes formatius professionals, que comencen a partir dels 16. Llavors, sí, però no molts més, però en una classe en poden haver 7 o 8 enfront 20 noies. I el que atrapa molts nois és el hip-hop. Això sí. Saps què passa? Que el vestuari té molt a veure. O amb un noi li horroritza posar-se malles i sabatilles de mitja punta i fer moviments que es poden adjudicar a tècniques femenines, com és el ballet clàssic. Però el hip-hop no passa, això. Pots anar amb les teves sabates esportives, el teu chenda, la teva... I això s'amaguen molt sota aquesta tècnica. Després descobreixen les altres i ja les fan. Però d'entrada entren per aquí. O el claqué. El claqué també... El claqué és, per als nois és brillantíssim. També atrapa molts nois. Depèn de les disciplines.
Coco, saps què estava pensant ara? Dic, qui hagués estat Coco Comín sense el ball?
Hagués fet moltes altres coses ben fetes, perquè m'agraden moltes altres coses.
Què haguessis fet?
Per exemple, m'agrada pintar l'oli, m'encanta. També...
No el trobaries a faltar, però?
La dansa físicament sí, perquè necessito bellugar-me. Necessito bellugar-me. Després d'aquests dos dies que he estat al Teatre Victòria, asseguda amb uns cascos, fent la regidoria d'escena, ahir, que tenia el primer dia de festa, em vaig posar a fer jardineria com una boja, necessitava bellugar-me. El meu cos demana canya física, i em trobo millor quan ballo que quan no ballo. Els estius se'm fan pesats.
A mi m'ha agradat perquè només començar la conversa i dius que jo no em canso.
No, no em canso. No, mira, he tingut la sort de tenir una natura prodigiosa, i és cert, i això és sort a la vida. I de vegades veig que la gent es comença a cansar al meu voltant i jo penso que els hi passa ara, no? I els renyo. Llavors miro el rellotge i dic...
Calla, que és tard.
Portem 8 hores sense parar. Perdoneu, aneu, sorteu a prendre l'aire. Sí.
D'on surt l'energia que tens?
És que... Bueno, jo prenc molt batut de xocolata.
Ep.
Ep, que no puc dir la marca, però me'n faig un fart. Un fart sempre en tinc a la...
Sempre has pres, sí? T'agrada?
Tota la vida, sí. Però 2 o 3 litres, i ho segueixo fent. No m'he trencat mai res, ni un ditet, ni una falange, res. I jo penso que és la xocolata. Clar que també suposo que s'ha de tenir un fetge que ho aguanta,
que ho aguanti,
però no ho aguanta. I això em va molt bé.
Deixa'm també preguntar, perquè ja hem de marxar ja, però aquest any has estat presidenta del jurat professional d'Espanya, al Festival d'Eurovisió 2024, que va tenir lloc, recordem-ho, a Malmö, a Suècia. Com valores l'experiència? Repetiries o no, Coco?
Sí que repetiria, sí, però em vaig endur, jo diria, una decepció. Perquè jo em pensava que ser presidenta del jurat volia dir trobar-me amb els altres membres de l'equip, que érem 5 en total, i poder debatre. Però això no ens van deixar fer-ho. Les nostres valoracions eren individuals. No podíem veure el que opinaven ni canviar impressions dels altres companys, ni tan sols que... Jo no m'he enterat mai de què han valorat els altres companys meus. I ells tampoc del que vaig valorar jo. Ens van prohibir parlar entre nosaltres, canviar impressions, per no influir en
la decisió
de
dels altres.
I amb això, bueno, em va xocar, no? I això ho vam passar hores i hores i hores a les dependències de Ràdio Televisió Espanyola a Madrid, tancats en una saleta, com pot ser aquesta, amb una pantalla, i anar mirant, i un notari que ens anava controlant que no parléssim entre nosaltres.
Estava controladíssim.
I una secretària, i un controlador d'Eurovisió. Jo vaig demanar en un moment determinat, per sortir de la saleta aquella, a concentrar-me en l'avaluació. Em sentia molt responsable de fer-ho molt bé, no? I de ser justa, i no em van deixar. No em van deixar, em van dir, no, te tienes que mantener aquí. I això és el que em vaig trobar a faltar, no? Dir, a veure, si som un jurat, parlem-ne, no?, del que valorem com a jurat i com a emitim. I això em va descol·locar una mica. I molta gent es pensa que entre nosaltres, entre els jurats de tot el món, hi ha hagut un contuberni contra Israel.
Sí.
Perquè el primer que vaig rebre són tot de missatges al meu Facebook.
De crítiques dient això.
De persones israelis.
Sí.
Que em deien que havíem actuat contra Israel, i jo precisament m'havia encantat. I amb allò l'havia puntuat altíssim, m'havia agradat moltíssim. Oi, sí, va ser una mica... em va saber greu tot això.
Ho vau parlar després d'això, Coco, amb l'organització o
no,
res?
No, no. Anàvem molt d'amagatotis, eh? No podíem dir abans. Vam signar un contracte molt dur, que no podíem ni fer-nos fotos entre nosaltres, ni dir què anàvem a fer. Jo vaig desaparèixer de l'escola 4 dies i no vaig poder dir on anava, només a la meva família. I això em va faltar ambient, aquest ambient, no? A banda de que nosaltres puntuàvem els assajos, uns assajos que ens emetien només per nosaltres, per un canal privat. El dia de la gala jo ja el vaig veure a casa meva. Ja havia fet la feina i havia entregat les meves avaluacions. I tot aquest ambient que jo pensava que anava a viure de festival...
De festival, clar.
No el vaig viure. No, sí, llavors, sí. Per anar a fer una feina tan rígida i tan seca, no?
Ja.
I tan, pues, no sé...
Ostres, ara sí que hem d'acabar, però jo et vull fer aquesta pregunta que ja saps que és de rigor. Projecte, futur projecte de Coco Comín. Existeix o no?
Sí, és un projecte que va lentíssim, 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 com els bons projectes, que actualment està a les mans de l'Ajuntament de Còrdoba i que és un musical de caire espanyol, flamenco. que em fa molta il·lusió fer-la.
Per tant, i es farà?
Que ha tornat a revifar ara, sí. Jo, és que em van sortir altres coses. Em van sortir Fama, després em va sortir això. Bueno, tocava fer el festival i altres coses, però ha tornat a revifar una altra vegada. Però ja no m'atreveixo a dir-ho, perquè portem 5 anys amb això i és lo normal, a vegades.
Que costa, no?, que arrenquin les coses. Creus tu que potser la temporada que ve ja...
Potser, sí, sí.
Per tant, farà gira, entenc, per tot Espanya.
De moment, sí, una setmana al Gran Teatre de Còrdoba, després Madrid, després gira per Espanya, sí. Però, clar, les coses quan es diuen es agafen, i això hem tingut molts entrebancs, yeah. Molts entrebancs perquè és un musical molt car. Si tots són caríssims, aquest encara més. Però revifa.
Tenim Coco Comín encara per molts anys, deies tu? Que la corda no s'atura, eh?
Jo em trobo molt bé, no em fa mal res.
És que això, tu, hauré de prendre mi xocolata, aquests batuts, perquè... I... Et trobes fantàstica per...
Sí, em trobo molt bé, potser qualsevol dia...
No, bueno, això ningú ho sap, no? Vull dir que això mai se sap,
no,
però,
mai se sap.
Però ara mateix estàs amb molta vitalitat per continuar fent coses.
Sí, després d'un èxit com el que acabem de tenir, doncs tens moltes ganes de fer-ne un altre.
Coco, doncs per molts èxits més. Ha estat un plaer, gràcies per aquesta conversa.
Gràcies a vosaltres per preguntar-me tan bé, que és molt difícil també.
No, bueno, mira, nosaltres perquè també... Vaig amb un guió, Coco, que jo tampoc... no t'ho creguis. És feina d'equip, com
el ball. Però m'has mirat a la cara tota la rata.
Estava fent així una mica de reull. Ballarina, coreògrafa i directora de l'Escola d'Arts Escèniques Coco Comín, gràcies, de debò, bon estiu, i per, com dèiem, per molts èxits més i per molts més batuts de xocolata.
Ole, visca el xocolata.
Vinga, que vagi molt bé, gràcies. Your face, his hand on your hand, his lips caress your skin.